La caravana, amb Joan Trias.
I és que aquí la merda se'ns menja. I és que aquí ja no s'hi pot estar. Ja no s'hi pot estar. La-la-lai, la-la-lai, la-la-lai.
6 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, a la vida, sovint, ens trobem amb obstacles inesperats que ens cal sortejar. Però quines eines tenim per superar aquests moments de crisi? O què passa dins el nostre cap quan ens enfrontem a un canvi sobtat? Per què hi ha societats que davant la incertesa esdevenen, per exemple, més autoritàries? Aquestes són algunes de les preguntes que ens planteja el llibre L'art de persistir, unes preguntes que ens poden fer pensar que es tracta d'un assaig polític o fins i tot un assaig filosòfic, però que en realitat ens parla de neurociència, un assaig que ja va per la quarta edició i on David Bueno analitza una dicotomia que considera cabdal. Quan pensem que ens van mal dades, hem de resistir o de persistir? L'art de persistir és un llibre necessari per poder navegar en un temps cada cop més canviant i per això avui volem parlar-ne precisament amb el seu autor aquí a la caravana. David Bueno, què tal? Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Que tot i no ser massa guapo, sóc molt divertit. I és que aquí la merda se'ns menja.
David, deixa'm començar una mica així amb els amics de les arts. Darrerament, la merda se'ns menja?
Bueno, a veure, és una sensació que jo crec que la humanitat ha tingut sempre, si més no, des de temps històrics. Però jo crec que no, a veure... És la visió optimista o pessimista de la vida. Hi ha persones que sempre pensen que tot va cap a pitjor, però és que això ja ho deien alguns filòsofs grecs clàssics, eh? Tot anava sempre cap a pitjor.
Fixa't si ve de lluny.
La qual cosa és impossible perquè no estaríem ara aquí. O una visió optimista que és que, sí, ja ho sabem, hi ha coses que van malament, però tot ho podem millorar una mica.
David, primer de tot, vaja, segon de tot, moltes felicitats perquè aquest llibre ja va per la quarta edició i ara has decidit actualitzar-lo.
Sí. L'hem actualitzat perquè, de fet, és un llibre que va sorgir molt en un context de pandèmia. Va sorgir quan van començar a sonar aquelles cançons pels balcons, aquella famosa El resistiré,
ui,
que és el que em va donar la idea de dir, escolta, hem de resistir o hem de persistir, d'aquí va néixer aquest llibre, però és que ara feia falta actualitzar-lo, perquè, per sort, la situació ara és una altra. El missatge segueix sent absolutament vàlid en tots els sentits, però calia, lògicament, doncs, actualitzar-lo i fer-li un context que sigui totalment global.
Ai, aquell resistiré. Jo crec que uns quants vam quedar amb el cap com un bombo d'aquella cançó durant la pandèmia. Tot va passar una mica igual, o no?
Jo ja la primera vegada que la vaig sentir, el cap em va petar.
La primera, eh?
Bueno, sí, clar, jo la recordava de quan era un nen, de quan era jove, molt jove, però mai havia parat atenció a la lletra de la cançó. Però quan l'escoltes, t'estan donant garrotades i tu has de resistir. Vol dir que et continues al mateix lloc rebent les garrotades. Aquí alguna cosa no acaba de...
Anem cap aquí. Quina és la diferència, David, entre l'art de resistir i l'art de persistir?
Mira, resistir... Pensant-ho ja una mica també a nivell de com ho interpreta el cervell, és quedar-te on estàs esperant que passi el xàfec, fent una mica metafòric també, no? I persistir és, jo estic aquí i penso si realment vull estar aquí o vull canviar-ho, i busco estratègies per canviar tot allò que jo crec que no m'agrada. Però aquí sempre m'agrada també fer una petita puntualització, és a dir, de vegades ens cal resistir amb algunes coses per poder persistir amb les altres. Per tant, no és allò de jo o resisteixo o persisteixo, no és blanc i negre, eh? És una gamma de grisos on sovint hem de prendre la decisió d'on posem tot el nostre esforç per continuar endavant, sabent que amb les altres coses potser ens quedarem aturats una estona. Però és més una dinàmica vital de dir, tinc objectius i busco estratègies per acostar-me a aquests objectius, o què hi farem, em quedo com sóc i ja està, no?
David, ara em deies que l'art de persistir consisteix una mica en buscar eines per canviar allò que no t'agrada. A la societat actual tenim prou eines per canviar el que no ens agrada?
Tenim prou eines. Una altra cosa és que les utilitzem o no, o que se'ns eduqui per utilitzar-les o no. Aquí hi ha un factor educatiu importantíssim, eh? Quan amb un infant o amb un adolescent, doncs amb un context educatiu, se li diu tu has de fer això i no surtis d'aquí, no amb aquestes paraules, però moltes vegades és la que... el que intuïm tots, és a dir, quan una persona fa, no sé, un dibuix que s'escapa en una classe d'art, eh? S'escapa dels cànons. No, t'has de cenyir, eh? El que li estàs dient és no siguis diferent, no busquis noves oportunitats, no busquis altres estratègies, fes el que fa tothom. Les eines hi són, però moltes vegades ens les mutilem o ens les mutilen.
Diguem el títol sencer del llibre de David Bueno, per certa editat per ara llibres, que és L'art de persistir, com aprendre a gestionar el canvi i la incertesa. Vaig cap aquí, perquè jo tinc la sensació que aquest segle XXI és precisament l'època d'aquest canvi i incertesa. No només època de canvi i incertesa, sinó canvi i incertesa global, constant i ràpid. Per tant, ens dona poc temps acostumar-nos a viure en una societat no canviant o en un lloc no canviant. Et preguntava si tenim eines per persistir, però tenim eines per afrontar aquests canvis constants i ràpids?
A veure, tenim eines, però ja no tantes.
Aquí disminueix la cosa, eh?
Sí, exacte. Aquí la cosa comença a ser una mica més difícil. Però tota la vida ha sigut sempre època de canvis i d'incerteses. La diferència és que ara això s'ha accelerat d'una manera espantosa. El nostre cervell està acostumat, justament, una de les seves funcions és aprendre de l'entorn per adaptar els nostres comportaments a aquests canvis, intentar anticipar-nos en les incerteses, perquè si són una amenaça ens podem protegir a temps i si són una oportunitat estiguem a punt per aprofitar-la quan arribi. Però necessita un temps per fer això. I precisament l'estrès és la condició mental i fisiològica que dificulta que puguem fer aquestes adaptacions. I els canvis ràpids afavoreixen aquest estrès. Per això dic, tenim eines, sí, però aquí ja ho tenim una mica més difícil. Cal ser més conscients d'aturar-nos per pensar i dir, a veure, cap on anem, què és el que jo vull fer, i per això moltes vegades cal resistir en alguns aspectes, és a dir, no és una crítica aquest llibre a la resistència, eh? És decideixo jo, però jo ho decideixo jo, no deixo que sigui l'entorn que decideixi per mi, decideixo amb aquests camps em quedo com estic, perquè així puc dedicar els meus esforços a un altre camp, a uns altres camps que m'interessen més per continuar avançant. I això ho comparo amb el país de la reina de cors, d'Alícia, el país de les meravelles. És un país on, pels oients que no ho hagin llegit darrerament, no? El terra es mou tan ràpid que tots els habitants han de córrer perquè si es queden quiets s'estan quedant literalment enrere. La vida és això, és un món de canvi, de transformació. Si ens quedem quiets, ens estem quedant enrere. Per tant, cal com a mínim anar avançant en alguns aspectes al mateix ritme que el nostre entorn, i si ens hi podem anticipar i no una mica més ràpids, quan arribem allà ja sabrem què ens hi trobarem.
Com saps, David, aquesta casa, Ràdio Estel, és una emissora eminentment social. Per tant, deixa'm preguntar-te per aquests canvis, però de manera social. Quan ens plantegem un canvi social, normalment un avenç social l'aconseguim a través de manifestacions, a través d'entitats, a través d'un teixit associatiu que sol funcionar al nostre país, no? I solem escoltar aquella frase de som la resistència. Hauríem de canviar aquest som la resistència per som la persistència?
A nivell mental jo penso que sí. Una altra cosa és que la frase som la resistència sona molt bé i s'ha fet servir, no sé, com a mínim des de la revolució bolxevic, no? Però no sé si abans, però segurament també. Però a nivell mental, jo penso que hauríem de canviar aquesta idea de cal resistir per canviar, perquè la resistència no ens fa canviar. La resistència el que fa és que res canviï.
Em parlaves també de l'època realment canviant, realment aquests canvis van molt de pressa, i em deies això, ens fa sorgir l'estrès. Com actua l'estrès al nostre cervell?
Mira, l'estrès el que fa és disminuir l'eficiència de funcionament, o fins i tot pot arribar a bloquejar capacitats cognitives tan importants com és la capacitat de reflexionar, de planificar, de decidir basant-nos en els raonaments previs que hagin fet, no de decidir impulsivament, això ho podem fer sempre, i de poder conèixer i gestionar el nostre estat emocional per no viure amb por als canvis, sinó per decidir viure'ls d'una manera més curiosa, amb més curiositat o amb més sentiment de confiança. L'estrès el que fa és disminuir l'eficiència de funcionament de totes aquestes funcions cerebrals, bàsicament perquè es generen en una zona del cervell que s'anomena escorça prefrontal, és la que tenim darrere del nostre front, és la que més energia metabòlica consumeix de tot el nostre cos, i l'estrès el que fa és derivar part d'aquesta energia cap a la musculatura, perquè l'estrès és una reacció davant d'una possible amenaça. I davant d'una amenaça podem fugir o enfrontar-nos-hi, però ens cal tenir la musculatura activa. Per tant, buida parcialment d'energia aquesta zona del cervell, i justament el que cal és poder reflexionar bé sobre què volem fer. Per tant, l'estrès el que fa és dificultar tots aquests processos.
Un canvi de per se, o com deia aquell, en se i per se, és una amenaça?
No té per què ser-ho.
O la percebem...
Aquí està la diferència. És a dir, un canvi pot ser una amenaça, pot ser una oportunitat o pot ser neutre. El que passa és que hi ha persones que tenen la tendència a percebre els canvis com una amenaça. És allò de, abans tot anava millor que ara. Algunes coses potser sí, la majoria no. Vale? Un canvi també pot ser una font d'oportunitats. Clar, les persones que viuen els canvis com una amenaça, el seu estat emocional s'esbiaixa cap a la por, perquè la por és una emoció que ens permet fugir de les amenaces. Un canvi, deixem-lo estar, no ens hi fiquem, no intentem aprofitar res, perquè això és una amenaça que ens fa por. Hi ha persones, en canvi, que veuen, o que veiem, jo m'agrada incloure'm en aquest segon grup, els canvis com a possibles oportunitats. I remarco la paraula possibles, perquè no tenen per què ser una oportunitat.
De vegades surten, de vegades no surten.
I de vegades són una amenaça, també, eh?
Val.
És a dir, tenir aquesta precaució de dir, primer valorem-ho. Però aquí està la diferència, primer valorem-ho. És a dir, reflexionem sobre què implica aquest canvi, què implica primer per mi a nivell personal i després per nosaltres a nivell col·lectiu i a nivell social. Si aquest canvi ens pot aportar algun avantatge, aprofitem-lo i treballem per amplificar-lo. Si aquest canvi pot portar un desavantatge, aturem-lo. Però aturar-lo no és resistir, perquè si resisteixo, el canvi es manté.
Clar.
És igualment persistir per aturar i anar cap a una altra direcció, volguda conscientment.
Tocant en substant de neurociència, David, per anar que et pregunti, per exemple, mira, posaré jo d'exemple per no posar altres exemples. Jo sóc una persona, crec que sóc dels primers, sóc molt poruga, als canvis, no? I porto 38 anys així. Jo puc reacostumar el cervell?
Sí, perquè el cervell és un òrgan plàstic, és maleable.
Això és mutable?
És mutable. Clar, a veure, que sigui mutable no vol dir que sigui fàcil, eh? I més quan portem molts anys d'una manera, perquè tenim ja molta inèrcia darrere. Però el primer que cal és plantejar-se exactament com volem ser nosaltres. No com som, eh? Sinó a partir de com som, com volem ser. A mesura que anem pensant en com volem ser, el cervell va fent també connexions noves que ens permeten anar-nos acostant a aquest ideal, sabent que potser no hi arribarem mai, a aquest ideal. Perquè l'ideal el posem tan lluny que no hi acabem d'arribar. L'important és tenir un objectiu, un propòsit vital, pensar-hi, anar-hi avançant i gaudint de cada petit pas que fem, que notem que anem fent cap a aquest canvi. Perquè justament aquest gaudi el que fa és recompensar-nos, recompensar el nostre cervell, afavorir aquesta curiositat i, per tant, aquest desig i potencialitat de canvi.
Per dir amb altres paraules, David, amb el meu cervell, què hauria de fer ara mateix? Hauria d'aprendre de nou? Hauria de reaprendre o hauria de desaprendre?
Desaprendre és complicat. El cervell ho té molt fàcil per aprendre i molt difícil per desaprendre a nivell fisiològic, a nivell celular. El que hauríem de fer és aprendre a sobre del que ja tenim. El que ja tenim ja ho tenim. També ho podem aprofitar. És aprendre a sobre del que ja tenim allò que jo vull ser.
Ens fèiem una pregunta a l'inici, quan presentava una mica aquest llibre, l'art de persistir, com aprendre a gestionar el canvi i la incertesa. I em preguntava per què hi havia societats que davant la incertesa esdevenen fins i tot més autoritàries. L'autoritarisme també és una resposta a la por?
És una resposta a la por. És la resposta més habitual a la por. Si jo tinc por i he de fugir, més val que res canviï, més val que tot s'enroqui, més val que fins i tot els altres decideixin per mi, i així, doncs, amb tu més segur, més confiat, s'ha vist que les persones que tenen un alt nivell de por són més propenses, tots són sempre estadístiques, cada persona és diferent, però són més propenses a voler una societat autoritària que ho mantingui tot al seu lloc, perquè això els dona tranquil·litat. Hi ha menys canvis i se senten més confiades, més segures amb el seu entorn. I això s'aprofita, si se'm permet dir-ho, des de la política,
mira,
per generar...
T'anava cap aquí.
Clar,
anava cap aquí.
És que és la conseqüència immediata.
Sembla ser que vivim a la societat de la por, doncs.
Sí. Se'n genera por des de fora per situacions que no haurien de provocar cap. Perquè això ens esbiaix cap a l'autoritarisme. De fet, aquest increment preocupant de dreta i extrema dreta a tota Europa té l'origen amb la por. La por al diferent, la por a l'immigrant, la por a viure la sexualitat d'una altra manera, totes aquestes pors, perquè és de fet és el missatge bàsic, la por a l'immigrant, la por al que pensa diferent, la por al que considerem que no encaixa amb els patrons que algú ha dit que han de ser els estàndard, està esbiaixant especialment el jovent, perquè tenen un cervell menys madur i, per tant, més moldejable, cap a aquesta dreta i extrema dreta. Incloc la dreta perquè, per no perdre vots, està agafant postulats de l'extrema dreta. Mm. Està perdent el que seria una dreta perfectament raonable i centrada per esbiaixar-se, però això encara incrementa més la por global.
Pensem poc en tot això, David, perquè penses cansat? Així de clar?
Sí. Pensar és molt cansat. Pensar és una de les activitats que consumeix més energia pel nostre cervell. Per això no podem estar moltes estones seguides pensant. I per això moltes vegades preferim actuar molt més per impuls que no pas de forma reflexiva, o deixar que sigui l'entorn qui pensi per nosaltres i fer veure que ens ho creiem.
Ens ho explicaves abans, aquest l'art de persistir, com aprendre a gestionar el canvi i la incertesa, sorgeix de l'època de la pandèmia, i jo recordo que una de les frases més populars que es va dir durant la pandèmia és «n'aprendrem de tot plegat». N'hem après?
Home, potser hem après algunes coses, i moltes no. Jo crec que hem après, per exemple, la importància de viure amb altres persones, de la socialització. I això és una lliçó molt dura que hem viscut amb els adolescents i joves. Vale? És un col·lectiu que ha sortit molt perjudicat amb un increment d'ansietat, d'estrès, que està tenint conseqüències nefastes avui en dia. Hem après que ho hem de canviar, però no sabem com canviar-ho. És a dir, en poques paraules, hauríem d'anar a fer més cafès junts,
sí,
d'anar a fer muntanya amb els amics, d'anar a fer esport amb altres persones, no sols, fer esport sí, però amb altres amics, és a dir, de compartir estones amb altres persones.
Ens hem dessociabilitzat?
Ens hem individualitzat, sí. És el mateix que dius tu,
sí.
Dit amb la direcció contrària.
Però estava pensant, i en quins perills incorre això?
La socialització és una de les activitats que més rebaixa estrès, que més activa el nostre cervell i que més ens fa que eixamplem el nostre punt de vista perquè hi hem d'incorporar també el dels altres.
Mm-hmm. Una altra de les màximes de la nostra societat, i segur que t'ho han dit mil vegades, David, és que no són capaços de veure fins quan és capaç de resistir l'ésser humà, no? Fins que ens trobem en una situació límit. I veiem, mira, fa pocs mesos s'estrenava la famosa pel·lícula de J. Bayona, que era aquell remake de Viven, i veiem, no?, la gran capacitat de resistència d'aquella gent a l'Amèrica Llatina de resistir mesos, temperatures sota zero, etc. Però quina és la nostra capacitat de persistència?
És una molt bona pregunta. Clar, depèn molt de com nosaltres ens haguem educat i de com ho estiguem visquent. Tenim una capacitat enorme de resistència, però enorme, si l'espècie humana ha estat capaç de resistir l'esclavatge, ha estat capaç de resistir l'Holocaust. És que ho podem resistir pràcticament tot, però la persistència implica un consum d'energia cerebral molt més elevat que la resistència. Perquè ens cal estar pensant i reflexionant i, com deies molt bé, això consumeix molta energia. Per tant, tenim molta capacitat de persistència, però probablement no tanta com de resistència.
I probablement no ho sabem, no?
I probablement no ho sabem. I per això, quan van mal dades, moltes persones prefereixen resistir que persistir.
Darrerament, a l'educació es parla molt, els darrers anys, d'una educació emocional. L'educació emocional també hauria d'anar cap aquí i no hi va?
Sens dubte, ha d'anar cap aquí. Bàsicament per potenciar estats emocionals clau, com és la curiositat i la confiança. Són aquells estats emocionals que ens generen sensacions de confort, de benestar, i que ens estimulen a continuar avançant. Si nosaltres ens nodrim d'estats emocionals com la por, el que fem és anar enrere o quedar-nos quiets. Passa que també s'ha d'entendre molt bé l'educació emocional, què ha de significar. No és, per exemple, com es fa en alguns centres, d'associar emocions a colors, que això pot ajudar a entendre-ho, però no és això. No és una assignatura, no és una classe de tutoria. Pot ser una classe de tutoria, pot estar en una assignatura, però no és això. És una vivència transversal que ha de començar des de que ens llevem fins que ens anem a dormir.
Fas gaudir molt, perquè tot em porta el mateix, eh? No fem les coses perquè ens resulta cansat. I és així de fàcil, a vegades.
Sí,
i
sí.
Així de complicat, eh?
Sí, clar, tenim una tendència a estalviar energia i si no cal cansar-nos, doncs per què ho hem de fer?
Exacte. Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Veia molt sèria ara, no sé si és perquè estaves pensant molt, també.
Mira, et seré sincera, tinc el meu cap a la persistència i a la resistència, o sigui, donant-hi voltes. Des que ha començat aquesta entrevista, la veritat és que m'ha agradat molt, i m'ha agradat molt també la pregunta que li has fet, d'aprendre de nou o desaprendre. A mi la meva terapeuta sempre em diu, de fet és una cosa que treballem molt, que per aprendre coses noves, primer de tot, has de desaprendre. No et porto aquesta qüestió per a veure si estàs d'acord o no, eh? Però sí que no és molt interessant, és tot un món, el del cervell.
És tot un món. Mira, a nivell de neuronal, desaprendre és molt complicat. Vol dir eliminar connexions neuronals que s'han fet en algun moment, i això al cervell li costa molt fer-ho. El que fem, quan diem que desaprenem, el que fem és aprendre coses diferents que acabin suplint les anteriors, però que segueixen estant allà.
Ara, David, em sap greu, perquè continuaria la conversa, però és que no t'he portat aquí per això. I és que resulta que ara arriba un punt de l'entrevista on sempre preguntem coses més incòmodes, en aquest cas serien més curioses, a l'entrevistat. Llavors, a mi m'ha cridat molt l'atenció que en el primer capítol del teu llibre, del llibre que ens estàs presentant, hi apareixen quatre personatges. El cito. Yoda, que tots el coneixem, Duo Dinàmico, Alexander Fleming i Raimon. Es pot saber què tenen en comú aquests personatges, David? Si us plau.
Suposo que és que formen part tots ells de la meva mitologia particular.
Suposo sí, també. Sí. Tenia alguna cosa a veure, no?
Sí, sí, com a bon friqui de la ciència-ficció, Yoda és un personatge entranyable. Fleming, com a científic que sóc, doncs és un exemple de persistència. Quan se li va contaminar un cultiu, en comptes de llançar-lo, va examinar què era i va descobrir la penicilina. El Duo Dinàmico, per la cançó del Resistiré, hi ha una cançó que jo li tinc una certa mania.
Ja t'hem escoltat, que la primera vegada que la vas escoltar vas dir, ja en tinc prou.
Sí,
ja he resistit prou, ara ja m'he cansat.
Sí, però igualment forma part del meu imaginari. I l'últim personatge, ara no recordo quin és.
Raimon.
Raimon, perquè era un dels que cantava amb l'Esplai quan era infant
jove,
i adolescent.
Per tant,
De jove feia més muntanya, alta muntanya, i anava a estar esbufegant tant, fent cims, que no tenies temps per cantar.
Raimon, eh?
Però d'infant i adolescent, a veure, els nostres monitors que tocaven la guitarra, Lluís Llach, Raimon, és que, a veure, estaven sempre.
La pregunta incòmoda te la faré jo, David. Amb un karaoke, què cantaries abans? Resistiré de Duo Dinàmico o El vent de Raimon?
Amb un què, perdona?
Amb un karaoke.
Ara diran, no aniria
jo,
un karaoke.
Raimon.
Raimon,
segur.
Eh?
Sí, segur. I tant. Sí, sí.
Raimon. Estava pensant també, m'ha agradat molt el, quan deies el Fleming pel doctor, que és un dels personatges que surten al teu primer capítol del llibre, que t'encantava la seva persistència. De la penicilina va acabar sortint, que deies que el cultiu no li havia sortit i va persistir. Si hagués resistit, potser es diria renicilina. En definitiva, res, que el meu cap estava donant-hi voltes.
Uau.
Que som divendres, Joan, som divendres. David, el teu llibre, Art de persistir, exposes una mica com afrontar-nos als canvis. Sé que és obrir-te una mica en canal, aquí a la ràdio, amb un micròfon al davant, però quin diries que és el canvi que t'ha costat més afrontar?
Ostres, doncs no sabria quin dir. A veure, jo és que soc una persona que m'encanten els reptes. I em costa molt dir que no, i com més difícil me'l plantegen, més fàcil més dir que sí. Vale? Sé que això m'ha portat problemes. M'ha portat problemes de vegades, eh? A veure, potser el canvi que més m'ha costat fer, i ara direu quina futilesa, però és així, és haver d'anar amunt i avall amb la família amb cotxe en lloc comptes de fer-ho amb moto, que és el sistema de transport que més gaudeixo. Ja sé que sembla una tonteria així, eh?
És un canvi que s'ha de gestionar. A veure, quants sou a la família?
4.
Pots anar amb un sidecar?
Vaig intentar-ho, però la meva dona no va voler. De debò, ho vaig intentar, eh?
Sap greu.
No, és molt més còmode.
Haurem de convidar la teva dona i dir que el sidecar té molts beneficis.
No, reconec que és molt més còmode un cotxe que pots carregar-lo amb la tenda, que sempre viatjàvem amb tenda amb els nostres fills, i amb moto és molt més complicat fer això. Ai. És més incòmode, et mulles quan plou, d'acord? Però jo continuo, per feina viatjo molt, i sempre que tinc temps viatjo amb moto.
David, això que ens deies ara, em feia reflexionar també, que a tu t'agraden molt els canvis, i a vegades això t'ha portat problemes, etc. I estava pensant, hi ha diferència entre la persistència i la tossudesa?
Sí, hi ha diferència. La persistència inclou, per mi, aspectes reflexius, que t'han de fer veure quan has de canviar la direcció del teu camí. D'això se'n diu flexibilitat cognitiva, i és un aspecte cerebral que ens permet continuar avançant. I la tossudesa és, vull anar per aquí, no va bé, però és igual, jo continuo anant per aquí, continuo anant per aquí. El que fa és perdre aquesta flexibilitat cognitiva, que és el que ens permet, en definitiva, doncs, valorar les opinions de les altres persones, el que ens permet tenir una ment més àmplia.
Cops de cap. Som experts aquí, de ser persones tossudes. I, David, ja per anar acabant, com a neurocientífic expert que diuen que ets, sé que és una pregunta molt complicada, però aquí crec que ens anirà molt bé, almenys que ens donguis alguns consells, per intentar posar el nostre cervell en off. De que no tenir pensaments recurrents, no estar donant voltes tota l'estona, mil temes a la vegada, dir off, prou, necessito un descans. Això és possible?
No només és possible, sinó que és molt necessari tenir cada dia una estona en off.
I com es fa? Ara no em diguis fent ioga, perquè dius...
Ja. No, hi ha gent que sí que ho fa fent ioga, hi ha gent que ho fa mirant una posta de sol. Cadascú hem de saber trobar allò que ens permet baixar el ritme d'activitat cerebral de forma conscient. El cervell continuarà actiu, però nosaltres no l'estarem forçant a fer res, i per tant serà una activitat que ens portarà, per exemple, cap a la creativitat, que va buscar alternatives que, quan el forcem, no se'ns fan evidents, i cadascú ha de trobar la seva manera. Ja que abans m'has fet obrir amb canal, em torno a obrir amb canal. La meva manera és fent muntanya, que és el que faig els caps de setmana amb la meva esposa, i de vegades amb un grup d'amics, de vegades sols.
Anant-hi amb cotxe, sense anar amb sidecar i sense cantar Raimon.
Però el fet d'estar caminant a la natura, gaudint dels sons, de la calor o del fred a l'hivern, a mi és una cosa que em posa el cervell en off. I l'altra és conduint la meva moto. Quan que focalitzes tota l'atenció amb la carretera, la resta de coses perden totalment la seva importància.
Ara ho diré de memòria, però... Si no vaig mal equivocat, David, i ho recordo d'altres entrevistes, i d'escoltar-te molt i de llegir-te molt, una altra de les coses que t'ajuda també és el heavy, la música heavy?
Sí.
Va amb una samarreta de heavy, metal, no?, i d'una moto, té tot aquí.
Sí, de fet...
Rock and roll.
De fet, moltes vegades va combinat, és a dir, quan vaig amb moto sempre porto rock and roll posat.
Sí, eh?
Sí.
Per acabar, carretera preferida, que m'ha cridat molt l'atenció. Si dius que ets motorista, que gaudeixes molt de conduir la moto, aquí a Catalunya, on és el lloc que t'agrada més conduir?
Mira, no és una carretera preferida, és un estil de conducció. És amb calma, sense presses, sempre per sota del límit. I si pot ser una carretera amb paisatges i corbes, molt, molt millor.
Que bé. David, gràcies.
Gràcies.
Giro, gràcies. David Bueno, l'art de persistir, com aprendre a gestionar el canvi i la incertesa, el teniu publicat ara llibres, a més amb aquesta versió actualitzada a la versió del 2020, que en va ser la primera. David, moltíssimes gràcies per venir avui a presentar aquest llibre a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi
a vosaltres, un plaer.
Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Què tal, com estàs?
Molt bé. David, es pot desconnectar el cervell escoltant ràdio?
Sí, també.
Mira,
sí.
Perquè és la meva manera, eh?
Sí, sí.
De fet, estava dubtant si era vàlida o no, però...
Sí. Escoltant ràdio o mirant una cadena de televisió sense focalitzar-nos.
No, ràdio. Vale, exacte. Perfecte, continuo. Molt bé.
Depèn quin programa, eh? També t'ho dic.
Exacte. Okay. Mira, hi ha coses que, per molt que persisteixis, no canvien. Una d'elles és anar a un concert de Bruce Springsteen la nit abans de presentar un programa matinal, sí, i llevar-te molt d'hora i dormir molt poc, i que la veu et quedi presa. Així que avui li he dit al Rafa, escolta, la segona entrevista de les 11...
Ja me la quedo jo, perquè a més té pinta,
xula,
té
més,
pinta de canyera.
T'hem proposat uns reptes, el tens clar?
Sí, el tinc clar. És no dir hip-hop, sinó dir hip-hop.
Ara.
Davant dels
altres. Ara sí, sí, sí. Venen gent del hip-hop, sí, sí, i direm malament, a veure com reaccionen.
Va, escolta'm, descanseu una mica la veu, deixem en Rafa Sanahuja al capdavant d'aquesta entrevista, anem a publicitat, i de seguida parlem d'això, de hip-hop.
Soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.